I amb això que hi ha molts altres elements. Clar, el que és bo d'una pel·lícula d'aquestes característiques és que té dues lectures. La lectura, per entendre's, més epidèrmica, més superficial, les escenes d'acció, el bullet time, tot això, i llavors hi ha aquesta lectura en la que més o menys ja hem entrat, que és les vessants filosòfiques, la intrahistòria que hi ha al tot al darrere, i les implicacions religioses, mitològiques, literàries, de tot plegat.
A mi no m'agradaria deixar de dir que la Wachowski, sobre aquest tema, quan els vaig preguntar, no, si al final Matrix també era un reflex del seu propi procés de transició, no?
Ostres!
Em van dir, doncs, molt probablement d'una forma inconscient...
Ostres, m'ho estàs dient en sèrio?
Sí, molt probablement d'una forma inconscient nosaltres estàvem començant a pensar que estàvem en un lloc que no era el nostre lloc, que no era el lloc on volíem estar.
Em sembla brutal, això.
Seré aquest punt.
D'estar atrapat en una realitat que potser no era la que tu volies, i que t'has d'alliberar.
Estar atrapat en un cos que tu creus que no és el teu.
Ostres, em sembla una lectura que, havent sabut la història de les Wachowski, no hi havia caigut. I elles diuen, no, doncs probablement...
Sí, probablement estàvem potser inconscientment, parlant del reflex del que estàvem patint en aquell moment.
Em sembla impressionant, això.
Gràcies.
No estàs preparat com una màquina perquè et donguin elogis, tampoc, o sigui que... només una referència més, Toni, que no em volia oblidar sobre una cosa que deia el Jordi Selles. D'aquí una estona a la una parlarem amb tenim plat estrella amb el Marc Pastor, que ha escrit aquest llibre de Rius de Safirs,
un altre fill de Madagascar. Matrix.
Bueno, és que no sé si és fill de Matrix, jo crec que sí, però m'ha agradat molt la idea que ha fet el Jordi Selles de dir hem guanyat els friquis. És a dir, la sensació que en aquell moment el que es va convertir en mainstream, el que es va convertir en una cosa de blockbuster, era el que durant molt de temps eren els nanos que estaven tancats a casa amb el seu ordenadoret, vestits estranys i que no...
Però saps que jo no ho crec, això?
No, eh?
No. Crec que s'ha fet creure als frics que som mainstream. Però els frics segueixen sent frics.
Ah, sí, segur.
És a dir, ara el que passa és que et fan creure que coses que són totalment mainstream són frics. Mm-hmm. Però els frics segueixen sabent el que és fric, i el fric segueix sense ser mainstream. Mm-hmm. Llavors, tota aquesta idea, sí, Shazam, The Big Bang Theory, etc, el friki no ha guanyat. T'han fet creure que havies guanyat.
Perquè el sistema, que és Matrix, et dona el que vols.
És com la cultura de la cancel·lació. T'han fet creure que tenies el poder de fer que certa gent deixés de fer certes coses. Mm-hmm. I això és fals. El que hem fet és fer-te creure que tu tenies aquest poder. Mm-hmm. I amb els friquis ha passat exactament el mateix. T'han fet creure que eres poderós, però tu segueixes sent el fric de sempre. Mm-hmm. I s'estic sucant els pàtics dels col·legis, el fric segueix sent el fric. Mm-hmm.
Però ha aconseguit, diguem-ne, una presència mediàtica.
Que no ho puguis dir, tingués el dia de l'orgullo fric.
Ara! Mira, no està malament. El folclorisme.
Perdona, també tenen el seu Matrix. T'han fet creure que ser fric era guai.
Veus que important que
era. Però tu tracta de ser fric. Mira de ser fric.
Mira de ser fric en un entorn de real.
No, intenta llegir còmic underground, de mirar pel·lícules estranyes, etc, i després diguem si està molt bé ser fric.
Les Wachowski eren frics?
Sí.
Sí, eh? O sigui, del perfil del personatge de les directores.
Home, sí, a veure, tot el que hem fet... És a dir, les pel·lícules que han adaptat, han fet thriller eròtic, han fet adaptacions de manga, elles són molt famoses per haver aconseguit fer mainstream productes que en realitat no ho eren. Matrix, d'entrada, no és un producte mainstream. Mm-hmm. És un producte... Hòstia, si tu el mires... Si el mires amb un microscopi, és un producte... És gairebé cinema d'autor. El que passa és que està fet d'una manera, amb un embolcall visual...
Comercial.
Clar. No, tu mires el microscopi visual i dius, aquesta pel·lícula és una pel·lícula comercial.
De fet, pensant en que és una pel·lícula cara, i tu em deies abans d'entrar que no ho és, especialment.
Comparat amb els pressupostos que estàvem manegant en aquell moment, i els que es maneguen ara, és una pel·lícula que val 4 duros. Sí. Però està tan ben feta, i van ser tan intel·ligents d'introduir conceptes sofisticats amb un embolcall, el que deia abans, aparentment senzill, que al final tothom va acabar entrant, no? En el cau del conill, no? Ells van aconseguir fer la senyal vermella perquè tu entressis allà. I ara que tot el que hem fet després, més o menys, és a dir, més o menys comercial, més o menys bo, diguem-ne, en termes sempre en fi, subjectius, no? De si una pel·lícula és bona o dolenta, sempre han fet pel·lícules molt, molt, molt personals. I això és una cosa que els hi reconec. Excepte potser l'últim Matrix, que és, jo crec, un producte purament alimentici, de dir, no, hem de fer alguna cosa perquè, escolta...
I, de fet, la directora és una d'elles, perquè l'altra ja no hi és.
Ja va dir que no hi era. Però a mi sí que em semblen que elles... És que la paraula fric a mi em fa una mica de... Em fa cosa usar-la.
Per què?
Perquè em sembla...
Ofensiu?
No, em sembla que és una pel·lícula que l'han descapitalitzat totalment. O sigui, no té cap
ja,
sentit.
Ja no vol dir res.
No, perquè si qualsevol.
Tothom és fric, ningú
no, i és que es fa servir d'una manera completament inútil. No, no, tu ets molt fric, ho sents contínuament. Ai, que fric. No, això no és ser fric. Mm. Llavors és una paraula que em molesta. M'agrada molt més això que deia el Marc Pastor, precisament, de culturalment dispers. Mm.
Culturalment dispers, és
jo crec que elles, definició. Les Wachowski, són molt culturalment disperses i tenen mil referents. Mm.
I una altra cosa que volia dir, també, que no hem parlat ben bé dels actors, de Keanu Reeves, de Lawrence Fishburne, de la...
Carrie-Anne
Moss. Clar, Keanu Reeves és un dels noms importants del cinema de l'inici d'aquest segle i del final de l'anterior, no? Importants en el cinema d'acció, etc. Però en aquell moment, o sigui, quan fa Matrix, ja era una estrella o no era una estrella?
Jo no bueno, dic... havia fet Speed.
Sí.
Ah, ja havia fet Speed.
Havia clar. Fet Speed, ja.
Jo diria que era un rostre que començava a ser molt popular i que era un... No sé si era suficientment potent com per encapçalar un repartiment d'una pel·lícula així. Però tens l'avantatge, novament, de que no era una pel·lícula que ningú suposés que fos un èxit bestial.
Clar.
I quan t'envia el guió, dius, hòstia, aquest guió em sona molt bé, però no t'envia el guió d'una pel·lícula de James Cameron de 200 milions de pressupost, no és Terminator 2. Mm-hmm.
I pensa que després de Matrix, Keanu Reeves sí que va continuar fent coses, però no va ser un actor que fes molts papers importants. Va ser després, em sembla que l'any 2017 o 2018, que és quan fa John Wick, la primera pel·li, i a partir d'allà el tio... neix
sempre
o
sigut,
ressuscita com
sigut,
representant del cinema d'acció.
Sempre havia sigut un actor de culte, no? Mm. De fer coses petites, sortir en sèries, fer coses com molt particulars, però és veritat que Keanu Reeves va ser molt famós en Matrix, però després no tornava a treure el cap de veritat fins a John Wick, que és un altre triomf. Jo crec que sempre ha tingut bona vista i que també li ha donat una mica igual ser més o menys important. Crec que un dels grans encerts de Matrix és tenir un repartiment increïble. Mm-hmm. Que tothom està perfecte, no? Tothom fa el que ha de fer d'una manera perfecta i van tenir molta vista.
Sobre això, no sé si és veritat, no, que no havia de ser un altre actor. També.
Sí, el Will Smith.
Will Smith havia de ser Neo. Sí.
Probablement que
imagina't Will Smith a Neo,
Va preferir fer Wild Wild West.
Sí.
Una vista, la seva millor decisió és que va ser donar-li un cop de puny
a l'altre. A Chris Rock.
A Chris Rock als Oscars.
Si hagués volgut...
Un criteri impecable.
Bueno, igual devia pensar això. Vaja, pel·li de frics.
Li va interessar més.
Pues Wild Wild West, amb Kenneth Branagh sense cames i amb unes aranyes motoritzades pels camps, no ho sé jo, si no...
Bé, doncs en tot cas, a les 12 i 7 minuts ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, perquè hem fet un bon recordatori. Em quedo ara una mica buit, Toni, del que has dit abans, de que potser hi ha una pila de gent que està escoltant i no sap de què estem parlant, Estic una mica enfonsat,
De veritat, ara em faria una mica de neguit posar-me a concretar... targets, no? De dir, no, d'aquest ventall d'edat fins a aquesta de 5 a 25, però estic segur que hi ha moltíssima gent jove que no ha vist Matrix, que per cert la teniu a HBO.
Sí, la teniu a HBO i en català també la teniu.
Si us ve de gust veure-la, avui és una gran manera, perquè és una pel·lícula, com tothom sap, de Setmana Santa, és un gran moment per veure-la. I de veritat us ho dic, si no heu vist Matrix, jo crec que la primera vegada que veus Matrix és un impacte gran, fins i tot havent-te'n passat aquesta tertúlia, la veus i dius... Hòsties, hi ha moltes més coses a les que hem explicat.
O sigui, Maria Vila, ja saps. A Vila Matrix.
Maria Vila no l'ha vist.
Clara Molins,
No, però Clara Molins ja l'ha vist.
Com que ja l'ha vist?
Sí, la va veure. Sí, la va veure ahir o abans d'ahir.
Ahir?
Sí.
O sigui, ahir ja va dir que no l'havia vist.
No, sí, que l'ha vist. A mi m'ha dit que l'ha vist ja.
Estava mentint.
Que sí.
Estava mentint. En qualsevol cas,
jo és que m'ho crec tot.
Només mireu la primera, això sobretot, i no mireu el remake, mireu el Matrix clàssic, però de veritat que és una pel·li que si no l'heu vist és que és de gaudir moltíssim.
Bé, Orlegui, les referències aquestes que fas en algunes conferències, en quina és, per si algun dia l'hem de trobar?
No, és una conferència que parla de el futur que ens espera segons el cinema. I plantejo com el cinema ha tractat el futur. Des de l'any 2000 ha sortit a Metrópolis de Fritz Lang, el 2001 Kubrick, etc. I llavors t'adones que quan la vida, per entendre'ns, ha acabat atrapant aquest futur, sortosament per tots, aquest futur no ha sigut el que reflectia el cinema.
Bé, ja ho veurem.
Sinó que un futur, diguem-ne, no tan pessimista.
Ja ho veurem.
Sí, això també.
Però vaja. Espera't, que les coses no estan en la millor direcció.
Pensa que aquest 2023 hauria de tocar el futur de Cuando el destino nos alcance.
Ostres.
Que és l'any de la pel·lícula.
Que si hi ha poca gent que hagi vist Matrix, Cuando el destino nos alcance, ja t'ho dic. Charlton Heston. Magnífica pel·lícula. No sé si la teniu a Filmin, potser.
Bona. 12 i 9 minuts. Albert Berlegui, un plaer, moltíssimes gràcies. Avui del Bazar cap aquí. El Toni García Ramon i, evidentment, el Blai Morell. Gràcies als tres.
Gràcies.
Gràcies, que vagi
12 bé. 12 i 10 minuts. Hora d'actualitzar la informació al costat dels serveis informatius de RAC1 amb el Víctor Cullell. Què tal, Víctor? Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya el Quim Salvador. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Ja està en marxa la segona tongada de pluges del cap de setmana. Aquesta hora ja plou a moltes comarques.
Sí, les precipitacions continuen escombrant el país, mentre les fortes ràfegues de vent i la mala mar segueixen causant estralls al litoral. Diversos municipis de la costa, sobretot a l'Empordà, però també al Maresme i al Garraf, continuen acumulant desperfectes, com per exemple palmeres dels passejos marítims que han caigut i altres incidències que malmeten aquesta primera línia de mar. Sabeguem com ha d'evolucionar la situació meteorològica aquestes properes hores, Martí Oliveres.
Sí, pendents d'aquests ruixats que de moment descarreguen amb poca intensitat, plogims, algun ruixat més alegre cap a les Garrigues, a punts del Camp de Tarragona, cap al Penedès, en forma de neu ja aquestes precipitacions al Pirineu altre cop, a partir d'uns 1.500-1.600 metres, tot i que la cota durant la tarda, atenció, baixarà cap als 1.300 metres, i en aquest sentit tenim un avís per neu a les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Vall d'Aran, on es poden acumular més de 20 centímetres de neu per sobre dels 1.400 metres. Per tant, precaució en aquestes carreteres de muntanya. A la resta, els ruixats aniran a més, sobretot entre les 4 i les 8 quarts de 9, és quan podria ploure amb més intensitat entre Girona, Barcelona i la Catalunya central. Per tant, atents a aquestes tempestes, tot plegat acompanyat d'un ambient més fred, vent i temporal de mar que encara ens acompanyarà també demà.
Això quan dels 521 municipis que estan obligats a tenir un pla especial per actuar en cas d'inundacions a Catalunya, 6 de cada 10 o bé el tenen caducat o bé no l'han tingut mai. És el cas de ciutats com Badalona, Montcada i Reixac, Vilassar de Mar i Castelló d'Empúries, que segons la directiva europea haurien de tenir un pla d'actuació municipal, i aquesta és una dada que preocupa sobretot tenint en compte que les inundacions són el principal risc natural a casa nostra, amb antecedents que han deixat danys materials i humans molt importants. El 9% de la població viu en zones inundables i més de 110.000 habitants en entorns de molt alt risc. Encara vinculat amb el temporal, avui que és diumenge de Pasqua, ara a les 12, també ha començat l'operació tornada d'aquesta Setmana Santa. A aquesta hora, normalitat a les carreteres. Es preveu que a partir d'ara comencin a moure's els 590.000 vehicles que han de tornar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà a la nit. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha dit aquest matí al Via Lliure de RAC1 que finalment no s'habilitaran els carrils addicionals previstos per descongestionar aquesta operació retorn. Lamiel demana sempre que sigui possible que la gent torni demà cap a l'AMB, perquè l'alternativa a aquests carrils addicionals és, com ha explicat ell, intentar descarregar les vies per les quals solen circular més cotxes mitjançant els diferents canals d'informació de trànsit.
Si no pots diluir, traient aquest 10% de capacitat, donant-li aquest 10% més amb un carril addicional i traient aquest 10% d'intensitat del tronc central, el que has de fer és informar i balancejar, és a dir, inclinar trànsit amb la informació que dones cap a una altra via.
Sigui quan sigui la tornada, demanen moderar la velocitat, augmentar la distància de seguretat amb els altres cotxes i ser prudent també amb les maniobres. I a aquesta hora també ja ha començat la benedicció Urbi et Orbi a la plaça de Sant Pere, al Vaticà, a càrrec del Papa Francesc, en un matí en què el pontífex també ha fet la missa de diumenge de Pasqua. El Sant Pare, de 87 anys, arrossega una grip des del febrer i ahir va reaparèixer la missa de la vigília pasqual de dissabte sant, missa que va poder fer sense dificultats. La d'aquest matí, la presidida davant de més de 30.000 persones, i l'altra gran missa que també té un gran interès és la de Windsor, al Regne Unit, que ha començat a 3:15 del matí amb la presència del rei Carles III, que avui fa el seu primer acte després de 2 mesos allunyat de la vida pública per un càncer.
El 9 de novembre, al poble espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Civera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a petardeofest.com. Ja! Qui salga!
Esports, el Barça se situa provisionalment a 5 punts del liderat del Real Madrid a la Lliga amb la victòria per la mínima d'aquesta nit passada a Montjuïc sobre les Palmes, 1-0 amb gol de Rafinha. Els blancs rebran aquesta nit a les 9 al Bernabéu l'Atlètic de Bilbao amb la novetat de Militao a la convocatòria després de 7 mesos lesionat. L'equip basc té la baixa d'última hora de Nico Williams. Abans, el Girona jugarà contra el Betis a Montilivi en 4:15 amb el retorn a la convocatòria de Miguel, David López i Angel Borja i Sigankov. Savinho, en canvi, és baixa per sanció. A segona, l'Espanyol queda fora de les posicions posicions d'ascens directe, l'Eibar li ha pres la segona plaça golejant ahir l'Aldenc per 5-1. A dos quarts d'una començarà la Lliga CB de bàsquet al partit Reial Madrid Baxi Manresa, a les 5 Granada Joventut, a dos quarts de 7 Obradoiro Barça, i ahir derrota contundent del bàsquet Girona de 31 a Màlaga contra l'Unicaja, 111-80.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
RAC 1. Tots som 1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Passarà un minut d'un quart d'una del migdia. Hola, Àlex Torio, bon
Hola,
dia.
Hola, què tal?
Hi ha gent que diria que no ve l'embalat. No, avui l'embalat fa festa. Avui, per motius personals, el mossèn, que avui és dia de misses importants, no? Tenim, clar, el, clar, clar, tenim clar. El papa fent a l'Urbi et Orbi ara mateix.
Ara sortirà el nin per ahí, no?
Seria brutal. Seria brutal que aparegués a la Ciutat del Vaticà fent algun tipus de... un lleja dels seus que fa. Però... no, no, sigueu així, home. Que m'esteu fent riure, no em deixareu. Perquè ara estic veient el papa allà, el, en fi, que està... que està a l'exterior de l'església, de la catedral de Sant Pere al balcó, i que efectivament, doncs, allà
però
està.
Però si surt el nin, l'empeny.
No, no, deixa el pobre. Deixa el pobre. Però sí que avui estàvem pendents, abans que parlem amb el Torio, perquè el Torio va portar la parròquia d'aquesta, en fi, d'aquesta congregació durant molts anys, i de seguida farem una mica de música amb ell, perquè ha publicat un llibre que és molt interessant, que es diu L'era dels àlbums, 40 discos imprescindibles, i ara farem una mica de repassada. Mira, crec que està parlant el papa, està fent l'Urbi et Orbi.
Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Santorum Miseriatur Vestri Omnipotens Deus et Demisis Omnibus Peccatis Vestris Perducat Vos Jesus Christus Ad Vitam Aeternam. Amen.
Aquest és el papa francès, que en aquests moments en directe des del balcó de la plaça Sant Pere del Vaticà, on està ordenant a l'Urbi et Orbi, que és la, en fi, la benedicció de Pasqua davant de tots els creients de tot el món. Però alhora està en marxa una altra missa important des del punt de vista, i com ens deien a la tertúlia, de papes a reis, una altra missa important en el dia d'avui, que era el retorn, la reaparició pública del rei Carles III d'Anglaterra, després de dos mesos en què ha estat absent de la vida pública, perquè, mira, veus, tenim una mica de música d'així de... ara, una mica de trompetes. Perquè ja ha estat absent de la vida pública després d'haver anunciat que tenia un càncer, el rei d'Anglaterra. I avui hi havia, evidentment, el Lister, el servei del diumenge de Pasqua també, en el Regne Unit, a Windsor. I allà hi ha, a Londres, tenim el Sergi Forcada, que ha vist, com ens deia abans, ha vist l'entrada dels reis, que no està tan pompós com és habitual, sinó a través d'un cotxe. De fet, ho hem vist ara fa molt pocs minuts. Hola, Sergi, bon dia.
Hola, sí, això ha sigut gairebé allò un vist i no vist. Sí, eh? No? Sí que altres membres de la família reial, com el príncep Eduard, el príncep Andreu, etc., tots aquests sí que han fet l'habitual recorregut, que és una mica allò, fer una caminadeta on hi ha una baixada a Windsor i després doncs ja entren cap a la capella, però en el cas del rei Carles i Camila han arribat amb cotxe, sortir del cotxe, sí que han saludat, que aquesta és la foto que després de seguida doncs s'ha repartit, i hi ha hagut doncs tots allò, els breaking news de totes les aplicacions de BBC, ITV, etc., doncs és la foto que han enviat, però ja de seguida cap a dins de la capella i allà estan ara.
Perfecte. I de fet, ha sigut una presència molt, molt, molt breu. D'aspecte, no sé si han començat a haver-hi tots els debats al voltant de l'aspecte que tenen, però els he vist bastant bé, no? No hi ha hagut cap aspecte significatiu, diguem-ne, de la presència de Carles III, oi que no?
No, no, i de fet tots els mitjans el que destaquen és que si ha pogut anar a aquest acte, és bon senyal, i que per tant les coses van bé. És important dir per això que, tot i que avui torni després de dos mesos, això no vol dir que ja recuperi l'activitat habitual, eh? Des de Buckingham Palace el que insisteixen molt és si avui fa aquest acte, perquè doncs, no, se'l vegi, perquè és un acte que per la família reial és important, però això no vol dir que l'activitat del rei torni, sinó que segurament doncs, continuarà fent aquestes audiències, les trobades amb el primer ministre i tot això doncs, des del Palau de Buckingham, però no se'l veurà voltant pel país.
Va, perfecte. Molt bé, Sergi, fins quan dura la cerimònia, ho sabem?
Sí, una mitja horeta més, i llavors doncs, serà el mateix, una sortida de ràpida dels reis que ja marxaran, i la resta de la família reial doncs, sí que aniran cap a una recepció oficial i també surten més a saludar la gent que hi ha a fora del castell de Windsor, perquè tot això, com que es fa dins, no es pot veure res. Per tant, hi ha gent que s'acosta cap allà, però fins ara no ha vist res. S'espera que sí que la resta de la família reial sí que surti doncs, allò a fer una mica de a saludar el personal.
Perfecte. Una abraçada, Sergi, que vagi bé.
Adéu, que vagi bé.
D'aquí a 10 minuts seran 2:15 del migdia i en dia de diumenge de Pasqua, avui hem intercanviat el mossèn habitual amb el mossèn que teníem antes, amb el mossèn que teníem que era Àlex Torio. Fem res, 2 minuts de pausa i de seguida Àlex Torio ens parla d'aquesta l'era dels àlbums i farem, evidentment, una mica de punxar música, o què, Torio? Recordarem sí, vells sí, temps, sí, una sí, mica, tant, sentim tant, música. Tant. Val, perfecte. Sí, sí. Ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Mundó.
Creus que és possible veure una marea pujant un port de muntanya? El dia 26 de maig pots formar part de la llegendària Marea Rosa. Torna a Mussara Salou amb 3 recorreguts aptes per a qualsevol ciclista. Curt, mig i llarg. Tota la bellesa natural del territori i dels seus pobles carregats d'història. La Marea Rosa està preparada per conquerir un any més les comarques del Baix Camp i el Priorat. Comptem amb tu. Més informació i inscripcions a mussaracycling.com.
Amb la col·laboració de Heineken.
Escoltes això? Són els nostres 21.000 propietaris rebent l'avís que avui ja han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt senzill. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Ahir, avui i sempre Lloguer Segur.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som U, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona. El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Dia lliure amb Xavi Mundó.
12:23. Quina cançó que has triat per començar, Torio? Mira, la setmana passada parlàvem de Talking Heads amb el mossèn, perquè hi ha aquesta pel·lícula ara, que està als cinemes de nou.
Que s'ha reestrenat.
Reestrenat, una pel·lícula que deu tenir 40 anys, sobre una gravació de concert. Bé, avui el mossèn que ens visita és l'antic responsable d'aquesta parròquia, l'Àlex Torio, durant 6 temporades, no recordava que fos tant de temps, Quina barbaritat. Sí. I que en Setmana Santa ens veu a oficiar una missa que té a veure amb un text sagrat, en aquest cas, que és el llibre que ha publicat fa molt poc, és L'era dels àlbums. Jo volia preguntar per una cosa, perquè la gent que coneix el Torío, abans que seguim punxant música i m'expliquis per què has triat, per exemple, aquesta cançó de Talking Heads, hi ha una cosa que és fonamental i que en el dia d'avui, en el món i cap on va la indústria musical, no es té gens en compte, i que tu sempre m'has dit, hi ha una frase que jo tinc clavada del Torío, que és, per mi, la unitat mínima de la música és un àlbum, no és una cançó.
Sí.
No? I això sembla que és una batalla que la tens perduda.
Sí,
perquè,
sí, no, fa no? temps. Sí, sí.
Perquè tothom publica cançons, ara ja. Un petit avanç... No, sí, hi ha, un, sí, sí, hi ha sí. ni tan sols el que era abans un avançament, que era jo t'avanço el que vindrà, que llavors és un àlbum complet. Sí, sí, sí. No, no, només faig una cançó.
Jo crec que això queda molt clar en el pròleg del llibre, el que dic, que crec que lo natural és fer cançons. És la, no sé, l'impuls intern d'algú que tingui una vocació artística és fer una cançó. Però la indústria va evolucionar de tal manera, la tecnologia també, de manera que cap a finals dels anys 50 hi havia la possibilitat, en comptes de que la gravació fos de 5 minuts per cara, passés a ser de 23, 25 minuts per cara. I clar, això va ser, per una banda, dir, vale, pues, podem vendre-ho més car, no? Que
clar, clar.
Si els interessa algú. Però llavors va haver-hi músics que van dir, ah, pues llavors el que farem és fer alguna cosa que tingui sentit que duri així. Perquè
no una cançó de 23 minuts, sinó fer-ne diverses perquè tingui un sentit major del que és una
sí,
sola cançó.
Exacte, sí. I aquesta, sí, és com, quina és la unitat mínima de matèria? Dius, l'àtom. Bueno, l'àtom, després dius, no, està els neutrons i els protons i els electrons. No, però hòstia, és que està els quarks dintre. Però també, segons quina cosa, l'unitat mínima de la vida, però és la cèl·lula, i la cèl·lula és bastant més gran que un àtom, no? Doncs m'agrada la cèl·lula, diguéssim, que seria el disc. Mm-hmm. Aquí ja veig més vida, no? I tens una durada, un temps per ficar-te dintre d'un món, no?
40 àlbums, 40
només.
Discos.
Només. L'editorial m'ha prohibit que posés només a la portada.
Tu volies posar només 40 sí. discos imprescindibles.
Sí, perquè trobo molt poc.
Trobes que és poc, 40 discos imprescindibles, ja no discos.
Jo d'imprescindibles no ho havia posat.
Ah, val, t'ho han posat ells, eh?
Sí, és... Quan jo era petit, al Burger King i al McDonald's hi havia patates pequeñas, medianas i grandes.
Sí, sí, sí.
I ara només hi ha medianes i grandes.
Correcte. O sigui, les petites ja no existeixen.
No existeix el negatiu.
No, no.
Petites. No,
és veritat,
no, no.
És veritat. Doncs L'era dels àlbums és aquest llibre que... vaja, no és una teorització, tampoc ni és una enciclopèdia sobre la música, no, Torío? És la teva mirada sobre un moment
Mira,
concret de la música.
Mira, intento agafar, a partir d'aquests 40 discos ordenats cronològicament, intento fer un recorregut per l'evolució d'aquest gènere que parteix del blues i com ha anat tirant. Fins a més o menys els nostres dies, sempre dintre del format àlbum, per tant, m'aturo cap a principi del segle XXI i... intento que es vegi una miqueta de gairebé de cada gènere.
Des del teu punt de vista és un parèntesi, l'era dels àlbums, en la història de la música?
És que, no sé, la humanitat és molt pendular, no? Mm-hmm. O sigui, es cansa de les coses i després hi torna.
I ara, tecnològicament, evidentment, es pot seguir fer àlbums si volguessis.
Sí, sí, sí.
El que passa és que no es vol o no es creu que... diguem-ne, tècnicament, o fins i tot allò que diuen la capacitat d'escolta.
Però a mi em sorprèn això, perquè estem vivint una època que jo, de veritat, sóc dolentíssim per les sèries de les teles que hi ha ara. I, hòstia, estan estirant històries que potser en un parell d'horetes ja la tindries. Te les tiren amb 10-15 capítols. Veritat,
completament.
I dius, hòstia, això, en això sí que manteniu l'atenció.
Exacte.
I en la música no... Bueno, no sé, s'ha d'anar mantenint en algunes cosetes, doncs això, anem fent perquè no es perdi. No?
Talking Heads, Psycho Killer, cançó de l'any 70... no, espera, de l'any 77, i que hem triat per arrencar, per què?
Bé, en el llibre parlo de 40 discos, aquest no és un d'ells, mm-hmm. perquè és que... si jo pogués, hauria fet un llibre de 500 o 700 discos. La discografia
no estic
segura.
Editorial
em deia 30.
No estic segura. A tu vas aconseguir...
El meu poder de negociació va arribar ni per ti ni per mi. Ni 30 ni 5.000.
vas,
40.
Vas renunciar a 660 sí, discos sí, sí, i ells van renunciar-ne 10. Està bé.
Sí, no, està molt cara la tinta, no. Ara.
Però és que t'anava a dir que si jo hagués de triar 600 discos, tampoc, és que no crec que hagi escoltat 600 discos a la meva vida. Oh. 600 discos?
És que clar, hi ha carreres que ja posaria sencera.
Hi ha prou, tota però l'obra és una bona. Carrera sencera que són 10 discos, 15, 20...
No sé, molt. Franz Zappa en té 110.
110 discos té?
Franz Zappa té més discos publicats mort que viu. Actualment, aquest any, crec que ha aconseguit això.
Favor. Bé, no, i deies, aquesta no està dins d'aquest...
No, però per sort, he trobat un subterfugi, que és, quan acabo un capítol, dic, si aquest disc t'interessa, també et poden interessar aquests altres. Mm-hmm. I el Talking Heads 77 surt dintre de l'àlbum del capítol de The Clash, que més o menys hi ha una certa... Això, l'arribada de la New Age.
O sigui, tu el llibre és... t'analitzo aquest disco, te'n parlo, però alhora si t'està agradant, si t'ha agradat, si t'interessa, tens això i això sí. Altre.
Sí.
En el capítol de The Clash.
Però, i sobretot penso que jo no analitzo ben bé un disc, sinó explico la seva història. Mm. O sigui, no és... No dic, aquí les trompetes estan soberbies. O sigui, no, això trobo inútil. Si vols saber com són el disc, posa tal i ja està.
I em diràs.
No, jo explico la història de com s'ha fet, al cap de qui estava, com van... en quin moment estava el món, contextualització històrica i història humana, sobretot.
D'aquí hem triat 15 àlbums, dels 40.
Mira, o sigui, ja hem fet una... l'editorial.
hem fet encara una mica de...
Pitjors que l'editorial.
I hem anat seleccionant. Per arrencar, el primer del llibre, que és un...
No és un àlbum.
No és un àlbum, com a tal.
No.
És Robert Johnson... de l'any 36, és això?
Sí, són gravacions del 36-37, l'únic que va fer. I went to the
crossroad, fell down on my knee. O sigui, aquesta cançó gravada té 90 anys de vida.
Sí, per ahí.
Increïble, eh? Mm.
Sí, i el disc en el que s'aplega... Ell va escriure 29 cançons de la vida. Mm. És l'inaugurador del Club dels 27, aquest famós de la gent que
es mor
amb 27 anys.
Que va morir molt jove.
Amb 27, és el primer. I, clar, era una època que això... Ell va estar dos vegades a un estudi de gravació i va gravar, no sé, unes 40 gravacions, que són 29 cançons i alguna amb doble interpretació. Mm-hmm. I... això es va anar recollint al llarg de la història un parell de vegades. I ho tenim, no? I és com el músic de blues més influent de la història. Sobre Eric Clapton, és el seu ídol. Bob Dylan diu que si no hagués escoltat el disc aquest, la primera edició que es va fer, juntant-ho tot, cap als anys 60, a principis, diu que ell no hauria sigut qui és. O sigui, és un músic molt important per fer un pas en el blues, no? I del blues al rock.
Que per dels anys 30, si estaven gravant, gravaven per què? Perquè hi havia, no crec que ni no tan sols que hi hagués mercat, no?
No.
Perquè llavors, bàsicament, la idea era que com a molt et publicitessin a la ràdio perquè et vinguessin
sí,
a pagar
ràdios.
Els tiquets al teu concert,
sí,
no?
Sí, ràdios, sí. No, i Robert Johnson vivia en un tren anant des de Tennessee cap a Chicago i després de baixada i anava parant a cada poble...
Tocava
al carrer, es posava davant de bars i de barberies, i posava el barret, i quan jo portava uns dies veien la gent, deia, per què no entres a dintre? També així la gent consumirà alguna cosa.
Està bé.
I així aconseguia feines, es va crear com una ruta a ell, que després ja el reconeixien i també hi anava i això.
Brutal. Robert Johnson és el primer amb aquest disc, que no és un disc realment, no és un àlbum, dels anys 36-37, algunes de les cançons que va gravar. I aquesta cançó es diu Crossroad Blues. El segon és el...
No és pop rock, és...
No és pop, però és, podríem dir, el primer disc, tu dius, conceptual
sí.
De la història.
Jo crec que Sinatra agafa i aprofita realment, i ho fa gairebé sempre, el concepte d'àlbum.
the morning, while the whole wide world is fast asleep.
De quan és això, Torio?
Del 55.
Del 55. Mm. I per què dius que és tan important aquest disc?
Perquè és just el moment en què es desenvolupa la tecnologia per fer gravacions de gairebé 50 minuts, uh-huh. i Sinatra diu, vale, doncs anem a fer un disc que reflecteixi la tristesa. I totes les cançons són sobre la tristesa, sobre això d'estar sol a la matinada, que és aquest el títol del disc i d'aquesta cançó també.
The Wee Small Hours.
Altes hores de la madrugada, uh-huh. més o menys vol dir. I Sinatra sempre farà discos conceptuals.
Brutal. Any 55. Tirem 10 anys endavant i apareix un d'aquests cristos grossos, Bob Dylan.
John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat batch out laid off. Says he's got a bad call, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway.
1965, el Bring It All Back Home és el disc, l'àlbum, i aquesta cançó, Subterranean Homesick Blues.
Sí. És que també a vegades en algunes edicions és el títol del disc. Sí. Uh-huh. I, bueno, Bob Dylan és el cinquè disc. Portava quatre, de tot això també en parlo, no?, en el llibre, de dir, hi ha una reacció cap a la lleugeresa del rock en allò que se'n diu l'escena de Greenwich Village
de Nova York.
De Nova York, on estan també Simon Garfunkel, jo sé, no?, i Joan Baez, que és com, hosti, anem a lletres una mica profundes que vulguin dir algo, i tot és com una reacció en el rock, no? Però Dylan, en el cinquè disc, agafa i es passa a l'altre costat, no? Comença a fotre bateria, agafa músics i fa un altre tipus de cançó, deixa el missatge polític, el deixa una miqueta, i això, clar, trastoca els seus fans. Tota aquesta història és la que explico aquí, no? De com, i així toquem una miqueta al Greenwich Village i anem a aquesta transició.
Torio, però Dylan ja ho va fer això la, tota la seva carrera, que va trastocar els seus fans una pila de vegades, no?
Sí,
canviant de cantar, això, posant-li electricitat, sí, o sí, fent, sí, una mica el que li sortís dels nassos.
Sí, 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 sí. És que és un gran artista, per mi és el més gran. El más grande de todos.
Más grande, que grande era, Bob. 1965, Bob Dylan. 1965, també, Beatles.
Aquesta, expressament, perquè el que va passar, i això està explicat entre els dos capítols, és que es van conèixer.
Qui?
Els Beatles i Dylan.
Ah, sí, any, eh?
Sí. 64-65 es van conèixer. I es van influir mútuament. I d'allà van sortir uns Beatles nous i un Dylan nou.
Aquesta guitarra és dylaniana. Hosti, tant. Que fort.
Sí, no?
Que fort. No hi havia pensat. Fins i tot, en certa manera, el fraseig, no? Una manera,
sí,
de cantar.
Sí, i l'explicació de la història, aquí explica Lennon, la cançó és de Lennon, i explica un lío que té amb una noia, i està narrat un estil Dylan.
Mm. Rubber Soul és el
disc.
El disc.
Sí, Rubber Soul és el disc. Era el disc, us ha vingut més tard, això, era el disc preferit de George Harrison, dels Beatles. Diu que és el millor disc que havien fet.
I el disc és a l'any 65, i aquesta és la cançó...
És el sisè disc dels Beatles.
El sisè disc dels Beatles. En un moment ja de...
És la transició cap al Sgt. Pepper's. Són, hi ha dos àlbums de transició que abandonen els Beatles... Els Beatles...
Beatlemania,
sí, sí, els Yeyes, i són els Rubber Soul i el Revolver, preparen a l'última etapa dels Beatles, la psicodèlica.
La psicodèlica, exacte. Mm. 1960, que tu havies explicat alguna vegada que hi ha una part de la població que només hi ha uns Beatles o els altres,
sí,
no? El teu pare, la vida dels Beatles,
sí,
es queda la primera part, els
sí,
iaiers, diguem-ne, no?
Sí, sí, sí.
I no,
sí,
coneix els Lisergis, quasi, no?
No, això ho explico perquè vam fer una cosa que em van... Se'm va acudir, li vaig proposar a l'editor i em va dir, fer-ho immediatament, que va ser quan ja teníem el llibre escrit, vaig dir, i si explico com és que ha arribat aquest disc? I em va dir, fer-ho immediatament.
Està bé, això.
Sí, en 3 o 4 dies ho vaig tenir, perquè això és un petit breu al final del capítol, i els Beatles, el meu pare era, deia, ell deia que havia anat al concert de la Monumental.
Ell deia.
Jo no ho sé, eh? Però, ell deia això, i quan jo vaig començar a voler Beatles a saco, guanyava diners amb fent classes particulars i vaig trencar un peu i el meu pare em portava a la universitat en un cotxe. I li dic, hòstia, em pots passar abans de passar per casa, anem a comprar uns discos que em vull comprar? I quan va veure que agafava els Beatles, va dir, quins et falten, quins et falten? Pam, i me'ls va agafar tots. Tota la discografia dels Beatles els vaig tenir pràcticament una tarda, els 7 o 8 que em faltaven. I em posem en el cotxe i diu que això són els Beatles. Vam posar el Magical Mystery Tour. I això són els Beatles. A mi això m'agrada.
Boníssim, boníssim. I no sabia de l'existència.
No.
Va, saltem un parell d'anys endavant. Jimi Hendrix. Are You Experienced, l'àlbum on hi ha aquest Purple Haze de Jimi Hendrix.
El perquè debut.
El disc de debut, exacte.
Jimi Hendrix, la història és molt curiosa, eh? Ell, per triomfar, se'n va a Anglaterra. I allà el grup que està de moda i que ell li agrada són Cream, amb Eric Clapton. Mm. I aconsegueix, perquè el seu manager havia sigut el baixista dels Animals. I aconsegueix anar a un concert i diu, mira, aquest noi és el noi que jo porto ara. Com... Diu, no s'importaria que toqués amb vosaltres una cançó.
Crim en Crim.
Crim eren el grup de moda en aquell any 67.
Ginger Baker i tot això,
sí,
no?
Sí. I agafant i diu, bueno, venga, puja, toca una...
No, com això. Toca't algo, va. Jo, que, pesat.
No sé, clar, hi ha llegit molts articles de l'època, no?, que diuen que Eric Clapton el va quedar blanc. Se'n va anar
així, enfadat,
amb un cigarro tremolant.
Què ha fet aquest tio?
Cap al camerino.
Demà al·lucinar amb la virtut d'aquest...
Sí. Clar, que... Fer una manera de tocar la guitarra que no s'havia vist mai.
Jimi Hendrix, que també és del club, no?
Del 27.
Del 27. Sí. 1967, aquest disc que es diu Are You Experienced. Després arriba l'any 69 i tries un disc de la Velvet Underground. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Que maravilla, tu.
Oi, oi, oi.
Baby, you just make me mad. Linger on. És el disc The Velvet Underground, que es titula The Velvet Underground. És el tercer. No és el del Plàtano, famós.
El famós del Plàtano, no.
El famós del Plàtano és The Velvet Underground, en Nico, Andy Warhol. Mm. I aquest no, aquest és el tercer.
I aquest per tu és el millor?
Sí. O sigui, a part que li tinc el carinyo que va ser el primer que em vaig comprar, perquè...
Tu és el primer disco de la teva vida?
El primer disco que em vaig comprar, de la Velvet. De la Velvet.
Ah, de la Velvet. De la Velvet.
El primer disco que em vaig comprar a la vida va ser la banda sonora de Memòries d'Àfrica.
Grande. Hòstia, per favor, eh?
Amb diners propis va ser aquest.
Com és?
M'agradava molt.
No hi és aquí a l'anàlisi dels discos imprescindibles.
No, 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 no considero que sigui a la història del pop rock.
Potser sí, per tu sí.
No,
et devia agradar suficient com per seguir de comprar.
Maca, la banda sonora, sí, va guanyar l'Òscar.
Sí, sí, tant i tant. Bueno, i després va ser banda sonora del Misteris.
Ah, sí, ho sabia.
Hi ha una part de Memòries d'Àfrica. Bueno, què deies, perdona? Per què és important per tu aquest, a part d'aquest, dius, és el millor?
Bueno,
amb la Velvet Underground és que no van vendre res en general. La Velvet Underground va ser un grup molt fracassat a nivell comercial. El que diu el que he sentit alguna vegada dir, no? És, ningú va vendre, no sé si en total 5.000 còpies o així, diu, ningú li va fer cas, però les 5.000 persones que van comprar el disc van fer un grup de música.
Segur, no? Sí, la influència absoluta.
És a dir, és un grup molt influent, tot i haver estat molt poc exitosos a nivell comercial.
També ha passat a la història de la música, això, no? De ser una banda influent...
Sí, els Pixies tampoc venien molt.
Va, seguim, 1970. Has escollit Led Zeppelin amb el Led Zeppelin 3.
El 3.
Que és aquest. Pot ser que tu no fossis especialment de Led Zeppelin? Crec que havíem tingut alguna discussió sobre això.
O sigui, que els vaig arribar-hi molt tard, a Led Zeppelin, sí. Sí. Diguéssim, clar, aquí utilitzo una mica Led Zeppelin per parlar com de la llavor del heavy, no? Mm-hmm. I sí, jo mai havia sigut gaire heavy. Tot i que una vegada vaig anar a un concert d'Scorpions disfressat de heavy...
I et vas reconèixer?
Ho vaig fer superbé.
Com a fals?
Sí, perquè vam anar tres amics i ens vam disfressar de heavies, vam anar pel voltant de Razzmatazz i ho portaven tan bé que uns tios pel carrer ens van dir ¿quiénes son los teloneros? O sigui, estava claríssim que anàvem a aquell concert.
Havíeu de tenir més informació, no?
Sí.
Està bé. Bueno, i deies, has triat aquest és l'Immigrant Son, que és una de les cançons així emblemàtiques també de Led Zeppelin.
És que té molta història al disc també, que és quan ells han triomfat molt amb els dos primers, uh-huh. I que també hi ha molt rock, hard rock, no diríem, més que heavy, i volen fer alguna cosa diferent en el tercer. I llavors, clar, com que busco molt històries humanes en el llibre, se'n van a viure a una cabana, en plan impeig, se'n van a viure a una cabana que no té llum ni aigua.
Sí.
I diuen, així crearem alguna cosa nova.
Orgànica, no?
Sí, i estan allà un temps... I així creen la base del disc. Després se'n van a gravar-ho a un altre lloc.
Hosti, brutal, eh? Sí, un retir espiritual, diguem-ne.
Sí. Això passa diverses vegades a la història de la música, eh? Mm. Estic estudiant molt la música de Bon Iver i
sí,
el mateix.
1970, Led Zeppelin. El 1971 apareix el disc de Janis Joplin, Pearl. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dream. Les millors veus de la història, Janis Joplin.
Increïble.
Que és disco pòstum, no?
Sí. És pòstum perquè... Li quedava per gravar una veu d'una cançó i faltava per posar la música per sota de Mercedes-Benz.
Ah, sí.
Això és el que faltava només per acabar de gravar el disc. I va ser el dia abans que havia d'anar a l'estudi que es va morir d'aquesta sobredosi, una heroïna massa pura i barrejada amb alcohol. Mm. I... O sigui, clar, el que van fer va ser deixar el que ella no va poder completar en el disc, ho han deixat tal qual. És a dir, la cançó que havia de posar la veu ella la van deixar instrumental i el Mercedes-Benz el van deixar sense la música
no?
De per sota. I així es converteix en un document de la tragèdia que va passar, no?
Clar. I el record que no va poder ser acabat.
Sí, i una cosa que faig en el llibre és intentar linkar coses, no? Per exemple, el capítol després d'aquest és el de Lee Womack. El productor és el mateix, en principi, i veu, el productor veu com està Jim Morrison i diu, hòstia, acabaràs igual que Janis Joplin.
Com Janis Joplin.
També Club dels 27.
Sí.
I diu, no, jo em retiro d'aquí, jo no vull estar aquí.
Jo no vull veure-ho, això. No,
sí, i 8 mesos després es mor Jim Morrison als 27 anys.
També. Brutal. Brutal. Bueno, que també els discos i les músiques són fruit d'un moment vital, no? Vull dir que això és inexcusable.
És que
no?
Això és el més interessant de la música. A mi el que m'importa és la persona que hi ha, les persones que hi ha darrere d'això, les vides. És un... No sé, per mi la música és com un plural, l'existència, no sé.
I vinculat també a Janis Joplin, ja has tret una cançó d'un àlbum de Leonard Cohen,
74,
de l'any 74, una de les més preferides de Cohen, i que parla d'una
de
Janis Joplin, que és Chelsea Hotel.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street.
Mil milions de versions d'aquesta cançó, però és una cançó que bàsicament parla d'una trobada
sexual
entre Leonard Cohen
està...
Bueno, parla d'una fel·lació, de fet, què ho diu ell?
Bueno, és una... passen la nit junts, diguéssim.
Exacte, al Chelsea Hotel de Nova York.
Es veu que ella, precisament, estava per allà que volia conèixer a Chris Christopherson, que és l'autor de Me and Moby McGee, que acabem d'escoltar. I Leonard Cohen, anys després, explica molt... en sentit de l'humor, diu... Vam acabar junts per una mena de procés d'eliminació.
Bueno, però la cançó és aquesta, no?
We are ugly, but we have the music.
Sí, som lletjos, però tenim la música. Sí, no? Sí, ja sí. Està. I eren dos tipus lletjos, brillantíssims en el món musical, i van dir, bueno, doncs què fem? Doncs si de cas ja...
Les dues del matí o així...
No tenim res més a fer, no hi ha ningú més.
Van trobar l'ascensor del Chelsea.
Es van trobar l'ascensor, Jo recordo un documental que després el Cohen deia que
li sabia greu,
que li
no?
sabia greu aquesta cançó, sí. Perquè diu, és molt explícit, és com molt...
Té una versió inicial, aquesta diu Chelsea Hotel número 2,
sí.
I hi ha una inicial que és menys explícita, en realitat.
I la van
Però clar, això es publica 4 anys després, 3 anys després de la mort
de la mort de Janis Joplin.
I ell la va escriure abans, eh?
Abans de morir-se.
La va escriure abans, sí, sí. Però llavors va afegir aquestes estrofes que parlen Then you got away.
Sí, te'n vas anar.
Sí, te'n vas anar, això són afegides.
Seguim. Després de Leonard Cohen, Brian Eno, any 70... Brian Eno, any 75.
Aquest disc el faig servir en el llibre per parlar una mica sobre l'electrònica. L'arribada a principis dels 70 dels sintetitzadors i com hi ha músics que l'utilitzen parcialment, com fan el millor els Who, però Brian Eno, amb el seu tercer, quart disc, perquè entremig hi ha una altra cosa, decideix, fa una cosa molt bèstia, que és dir, vaig a l'estudi de gravació sense ni una puta cançó feta.
Ostres! Saps? No tinc res preparat, mans al cap.
Sí, i anem allà i a veure què surt. I va sortir aquest disc, que és molt important en la història d'això, de la música electrònica, que és l'Another Green World. I era l'època que ell havia fet, bueno, un any abans, havia fet unes targetes que serveixen per sortir de com es diu això? Zucacs creatius.
Targetes? Però,
sí. És una targeta, una baralla de cartes,
sí.
Que tu les agafes a l'atzar una i et diu una frase, quan tu dius, hòstia, no sé què fer això, i et diu una frase que n'he copiat algunes en el
llibre. Una frase per treure't del...
Què és el més... Per exemple, una frase és, què és el més important? Elimina-ho.
Ostres.
Saps coses així que, si tu dius, hòstia, ara no sé com seguir davant d'aquesta cançó, que et diu, mira, no sé, considera que el teu error era una intenció oculta. O sigui, coses així que tu, i tu ho fas a l'atzar, agafes una carta, això, aquestes cartes es poden comprar a la web de Brian Eno. Es diuen Oblique Strategies.
Quan estiguis allà amb un text a mitges o alguna feina a mitges, de cop et diu, per què no proves això?
Sí, o sigui, per exemple, una és fer servir una idea antiga. Sí, i tu,
que havies descartat.
Sí, i tu, si tu creus en això, i dius, pues mira, posats a fer, que em triï l'atzar.
Brutal, eh? Brian Eno, Another Green World, any 75, que és d'alguna manera aquesta aparició de la música electrònica. Any 77, apareixen els Pink Floyd. Amb aquesta cançó llarguíssima que es diu Dogs, del disc Animals, i que també sona així. És que té trams, la cançó, com també això, per exemple. Quant dura la cançó?
18.
18 minuts, eh? Però són diverses cançons, no?
En realitat, sí, són cançons modulars, que es diuen, no? Que han escrit fragments i aconsegueixen donar-los continuïtat, no? I, no, però aquest disc que el poso és el... Ja és quasi el final de Pink Floyd, els grans dos discos per barallar-se. I aquest és el disc que està inspirat en Rebel·lió a la Granja. Per això es diu Animals, i bàsicament són tres cançons al disc. I després hi ha dues que duren un minutet, que està al principi i al final, però que fan més aviat com si fos els topalls d'una estanteria de llibres, no? No són llibres, no? Estan tant allà...
Són el que aguanten.
I tens tres cançons, i cadascuna està dedicada a un animal, i aquest animal representa algun estrat social. Són els gossos, les ovelles i els porcs.
Brutal, eh? Rebel·lió a la Granja.
Val la pena aquest llibre, aquest disc...
El llibre també.
El llibre... Sí, en el llibre explico bastant la història del disc. El disc és tan bo líricament com musicalment.
Va, anem amb les últimes tres cançons. L'any 1983, Tom Waits, Short Level. I sat down, wrote a letter to my wife. I said, baby... Jo que sabeu que és un devot de Tom Waits i que, de fet, algú havia dit que la manera de cantar recordava Tom Waits.
Ja veus.
Què?
Això, mira, no fa gaire vaig llegir una entrevista amb P.G. Harvey, que li deien al principi, als començaments de la seva carrera, li deien que s'assemblava a Patti Smith. I ella deia, això és periodisme molt barato. I jo penso, dic, hòstia... Però tenien raó, qui ho deia, una mica s'assemblava.
Que digui el que vulgui, però una mica sí que s'assemblava. Sí, sí, sí. Per què aquest Tom Waits?
A veure, això, és que això no s'havia escoltat mai, una cosa així, com aquest disc. Aquest disc és una borrada. És com el... Per mi, jo el comparo en el llibre al cubisme. O sigui, és interpretar d'una manera totalment diferent cançons que en el fons podrien ser un blues, però els arranjaments, les lletres, els instruments utilitzats les converteixen en una altra cosa. I és Tom Waits, hi ha un abans i un després d'aquest disc, eh? I el Tom Waits que hem més conegut... Hi ha un Tom Waits superclàssic. Sempre en el costat fosc de la carretera, però hi ha un Tom Waits totalment diferent a partir del 83 amb aquest disc.
1989, una mica de The Cure. Lullaby del disc de Disintegration, que és, no, també una Spider-Man apareix a l'escena en aquell videoclip. Sí, exacte, també. Robert Smith, que està en aquella habitació freda, i sí, monstre et ve a buscar.
Caranyines i... Sí. Bueno, la idea potser es diu, no?, que igual és el com es diu això, el mono de la droga. Està ja fet una mena... En aquella època ell prenia LSD, eh? Això no
I què vols dir amb això?
Que és una miqueta diferent. Bueno, potser les visions i això sí, però el mono no és ben bé el mateix, no? Però aquest disc, Disintegration, és que és molt interessant perquè ja no quedava cap membre original de The Cure en aquell moment.
Ah, no? No. Només ell?
I va estar a punt de dir-se Robert Smith al disc aquest, perquè ja The Cure no eren. Però al final ho van mantenir. També el van gravar, explico en el llibre la manera en què ho van gravar, que van anar a viure tots junts a una mansió, i ell va deixar de parlar amb els de la banda i portava papers i els donava notes de paper, tot el que volia,
per no parlar,
i era per crear un ambient, saps, com això, un dinamitzador cultural, coses rares.
Per favor.
Pues, no els hi va parlar durant tota la gravació, els donava targetes. I ell després, anys després, explica que cadascú tenia una habitació dintre la mansió i diu, hòstia, pues m'anava a la meva habitació, volia de riure del que havia fet. És a dir, que fer-se el boig.
Sí, Déu meu. Va, i tancarem amb dos molt ràpidament. Una és de Pixies. L'any 91... els inventors d'alguna manera de l'indi.
Una mica, sí, no?
D'alguna manera, sí.
O sigui, com a mínim un exponent de la música indi, no? Mm.
I a l'any 97, un dels discos preferits a casa vostra, em sembla?
I del món, no?
I del món, OK Computer de Radiohead. I això ho trobareu tot amb les explicacions de tots aquests àlbums, aquest... Què?